Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Delfina Bono Moliner. Las exequias fúnebres tendrán lugar mañana jueves a las 12 en la iglesia arciprestal, domicilio de la finada calle Calvario número 45, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleuen a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor. Vila-real sentem cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar.
Molt bon dia. Són les 12 i 5 minutets. Avui estem a 8 de gener. I miren, tenim una bona notícia, perquè el Consell aprova un conveni de col·laboració entre l'IBIA i la UGI per investigar l'adaptació dels cultius a l'estrès abiòtico. La creació d'aquesta unitat mixta d'investigació permetrà el desenvolupament d'activitats i projectes que afavorisquen l'objecte de la investigació i s'obtinguen resultats científics d'alt impacte. Este conveni té una duració de 4 anys i té com a objecte establir els termes de col·laboració científica en les dues institucions. En el marc de l'estudi de les respostes agronòmiques, fisiològiques, moleculars dels cultius a l'estrès abiòtic. L'estrès abiòtic en les plantes està provocat per factors ambientals o externs que alteren els processos fisiològics i metabòlics i afecten el seu desenvolupament. Destabilitzen els cultius i redueixen aquesta productivitat. Podem posar en risc inclús la supervivència. La resposta de les plantes a aquest tipus d'estrès és de gran interès en el d'aquest canvi climàtic que estem patint. I des d'aquestes dues institucions s'està abordant línies d'investigació en aquest sentit. Per aquest motiu, la creació d'una unitat conjunta permetrà aunar esforços i augmentar el potencial d'investigació multidisciplinar en el camp de les dues institucions. El conveni entre l'IBIA i la UGI serà per a la creació d'una unitat mixta d'investigació que promourà el desenvolupament d'activitats i projectes científics d'interès comú que afavorisquen una investigació d'excel·lència i uns resultats científics d'alt impacte a la mateixa vegada que genera coneixement pràctic i d'aplicació per a l'agricultura. Jo crec que estem donant passos que seran de gegant per al futur. I ara sí, el sector de la pesca tindrà fins maig per adaptar aquestes xarxes i conservar i fer 130 dies de feina. Perquè si no es complixen les exigències que recull la normativa que passarà, pues que no podran. Això ha generat molt, molt de malestar. Es tracta d'una norma que estableix la reducció dels dies que podran faenar els barcos de pesca d'arrastre passant de 130 a 27 dies. Aquesta nova norma serà per als barcos que complisquen una sèrie de requisits per a garantir aquesta menor afecció possible de la seva activitat en el torno marítim. Podrà mantenir els dies de treball de 130, sin embargo, les exigències que recull la normativa crea molt de malestar. Per què? Pues perquè, segons ha indicat el secretari de la Federació Provincial de Cofradies de Castelló, Luis García, en total les cinc cofradies de pesca de Castelló tindran que fer front a un desembolso de més de 3 milions d'euros i mig, ojo, 3 milions i mig, per a poder adaptar les embarcacions als requeriments europeus. Això seria l'única mesura obligatòria per a conservar estos dies. Des del Ministeri han insistit en aquesta nova xarxa que diurà extendre fins a 45 mil·límetres en la modalitat costera i 55 en la de la gamba roja i estarà finançada per ajudes públiques i tindrà que implementar lo antes possible estar en el tope en el mes de maig. Ojo! I les declaracions són els que ha fet, en este cas, l'associació FEDCOPESCA. Però el que argumenten és: feu les xarxes més grans. Enguany pescareu menys peixos. Els que agarrareu seran menys. L'any que ve seran més grans. I l'altre també. És a dir, al final, en un parell d'anys, la pesca es posarà a la mateixa altura que teniu ara i no se deteriorarà el que és el llit de les nostres costes. Ara bé, podran aguantar els pescadors fins que arribi un parell d'anys? Bueno, si es donen la mateixa quantitat de les pèrdues que tenen, pues al final recuperarem el llit de les nostres costes, no? O almenys és el que ens diu Europa. I a Vila-real arriba la campanya de l'orgànica. Sí. L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Medi Ambient, posa en marxa la campanya l'orgànica arribada al teu barri. Objectiu, conscienciar a la ciutadania sobre la importància de reciclar correctament els residus orgànics. Mos ho explicarà detalladament quin tipus de deixalles s'han de dipositar a un contenidor que hi haurà marrón. Amb esta iniciativa es complementa amb la instal·lació de contenidors específics per als residus orgànics, previst per al mes de febrer, i busca fomentar una gestió, per això, més sostenible dels residus humans. La Regidoria de Medi Ambient, Maria Fajardo, explica que el reciclatge dels residus orgànics és essencial per a reduir aquest impacte ambiental, ja que si aquests residus acaben en abocadors comuns, pues es descomponen i generen gasos d'efecte invernacle, com el metà, alterant, que són altament nocius per al mig ambient i per altres també per defecte als aqüífers. A més, els residus orgànics representen al voltant de 40% de les restes que generen diàriament, per la qual cosa és fonamentalment gestionar-los. Se faran en diferents punts de la ciutat amb un calendari que permetrà pues això, informar a la ciutadania. I cada dia s'instal·laran punts informatius en dues zones del municipi on ho explicaran. Estos residus ens diran on podem dipositar el contenidor marró que troben restes de fruita, verdura, carpeix, corfes, de, en fi. Vosaltres veu perfectament què és l'orgànic i què no. També les restes de jardineria, val? Que seran en un contenidor, i n'hi haurà també un contenidor que serà el marró, que és el que hem dit antes, que serà pues, per a medicaments, bolquers, compreses, tampons, cendra, puntes de cigarrets, pols de granar, bosses d'aspiradora, en fi. En total van añadir-ne dos, els de lo que diguem la resta i el que serà també el de productes orgànics. És a dir, separem lo que és orgànic de lo que és plàstic i de lo que és també cartó. I després està la resta, val? Que se trenca un jarró, pues allí. Una maceta d'una planta, allí. Que agranis la pols de casa, al marró. Que lleves la bossa de l'aspiradora, al marró. Les puntetes del cigarret, al marró. I hi ha un que serà per la resta. No passa res, eh? Vosaltres ho podeu separar perfectament. I allò que diuen després de pagueu amb de fer, si després va tot al mateix container. Miren, cada un que faci el que vulgui. Hem de ser cívics. Hem de cuidar el nostre planeta i no costa gens separar i posar l'orgànic en puesto. N'hi ha pobles on no podem passar tots els dies i la gent ho té a casa fins que passen. Bueno, potser a Vila-real tenim la sort de que podem trau-lo tots els dies. Pues per què no en bosses diferents? Si ens dona igual. Ara bé, jo també sóc partidària de... Les grans superfícies han de canviar el xip. I els envases han de ser biodegradables. Per què no? Si avui en dia se pot fer de tot. Per tant, consensiem-nos tots. Bueno, pues a Vila-real i ha començat. L'orgànica ha arribat al teu barri. I també a Cia Vila-real, la policia local comença una campanya especial de vigilància a les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat. En fi, hem de començar a utilitzar els espais de forma correcta. La campanya que està desenvolupada per la unitat de tràfic intensificarà des d'avui fins al 19 de gener i el control se farà sobre el compliment de l'ordenança municipal de tràfic en les àrees reservades per a càrrega i descàrrega. El regidor de Serveis Públics i Emergència, Toni Marida, ha destacat la importància d'aquest tipus de campanyes que recorden la ciutadania i la necessitat de complir la normativa. Quin fin persegueix? Pues millorar la mobilitat de la ciutat i facilitar un correcte desenvolupament de les activitats de càrrega i descàrrega, fonamentalment per l'activitat comercial i econòmica de Vila-real, tenint en compte a més la proliferació d'aquest tipus de vehicles de repartiment. No volem tindre vehicles en doble carril. Ara bé, està prohibit realitzar operacions de càrrega en via pública en horari entre les 10 de la nit i les 8 del matí. Val? Els vehicles autoritzats només podran ocupar la zona reservada de càrrega i descàrrega els demés horaris. Entre les 10 de la nit i les 8 del matí ells no podran utilitzar-lo, passarem a utilitzar nosaltres. Se podrà utilitzar els vehicles de càrrega i descàrrega un màxim de 30 minuts. Val? Ho teniu clar? A partir de les 10 de la nit és del ciutadà i entre les 10 de la nit i les 8 del matí és del vehicle que ve a carregar. Això sí, pot estar 30 minuts. Senyor repartidor, no pot vindre, posar el camió allí i anar-se'l a almorzar, perquè el multaran. Estarà molt vigilat.
Estás a la 92.2 FM.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Enero, ese mes en el que todo parece costar un poco más. Pero en McDonald's lo hacemos más fácil. Menús deliciosos a precios irresistibles. Servicio a mesa para disfrutar sin preocupaciones. Y McDelivery para esas noches de sofá y peli en casa. Porque con McDonald's la cuesta de enero te cuesta menos. Venga, que te lo ponemos en bandeja.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty.
Molt bon dia, Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo.
Molt bon dia i feliç any.
Quines ganes tenia jo de aixampar-te.
Ala, pues així estic, tota teua.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues estem en molta gana de començar un any per a que ens diguen, a mi el que més me preocupa és...
La rima de l'any. 25.
No.
Vale.
El efecto turrón.
El efecto turrón, ay, qué bonito.
¿Tiene solución?
Sí, la operación turrón. Claro que sí.
¿Tiene que acabar todo en on?
En on.
Porque no podemos seguir con la rima.
Mejor no, como el chiste, ¿no? No, dejémoslo.
Todos los años lo mismo.
Todos los años lo mismo, las mismas preguntas. Todos los años yo pregunto, ¿hasta cuándo se felicita el año? Y nadie me lo sabe contestar.
Es verdad, ¿eh?
Claro. Porque yo ahora digo, la primera semana sí, te entran pacientes, feliz año. Pero claro, cuando te aparece uno a mitad de marzo, que no lo veías desde marzo del año pasado, ¿qué haces?
Claro.
¿Feliz año? Porque no nos habíamos visto. Mal. No sé yo esto. ¿Pero hay algún protocolo? No, lo digo en serio.
Es verdad, es verdad.
¿Hasta cuándo?
Yo creo que una vez pasan Reyes,
vale,
la gente ya no...
ya no desea felicidad.
No, te han traído
ahora
los Reyes.
Ya me he traído a mí los Reyes, mis regalos.
No, además te puedo hacer un esquema, por ejemplo, porque pasan Reyes y aquí luego, cuando empieza a venir marzo, dices... ¿Qué tal? ¿Ya te has preparado la magdalena, no? Entonces nosotros vamos pasando,
claro.
Te lo digo ya para que tengas esas
directivas. Hasta Reyes.
Hasta Reyes.
A partir luego de Reyes ya que le den a todo el mundo.
Luego ya pasa. ¿Has encontrado algún chollo?
Vale, la rebaja.
La siguiente pregunta.
Por cierto, Luis, muy bien por apuntarlo.
No.
Claro. ¿Tenemos rebajas en la clínica del doctor Rojo?
Vamos a ver. ¿Tú vas a operarte de la vesícula? Y si es en enero, ¿te hacen descuento?
No sé, pero todos preguntarlo,
no, no,
¿eh?
Vamos a ver.
Una ya...
O sea, en salud no se hacen rebajas.
Claro, pero fíjate, yo cuando llego a una tienda, ¿no? Y tienes claro que está el perchero de la nueva temporada, tienes claro, pero tú preguntas siempre, ¿esto también está en rebajas?
¿Esto también tiene descuento? No.
Si fuera la sanidad americana, a lo mejor sí. Bueno, si me cortas un dedo, vale tanto.
Si me cortan dos, te hago descuento. Sí. Entonces, córteme dos, que me sale más barato.
Pero aquí en España, claro, no creo que se dé. No,
pues vamos, no lo concibo yo. Pero, oye, esperaros que todo llegará,
Sí.
O sea...
¿Solución de para el turrón sería una liposcultura?
Bueno, pues eso ya son palabras mayores, porque la liposcultura es una liposucción. Con un nombre más bonito.
Ahora nos explican que es mucho menos invasivo.
Sí, porque ahora utilizan los lipoláseres, entonces te meten una sonda, que es el láser, que es lo que va derritiendo la grasita y tal. Sí, pero no deja de ser que es algo ya, que son palabras mayores, que no se puede hacer en un gabinete, sino que hay que hacerlo en un quirófano estéril, aunque sea un quirófano. O sea, hay clínicas que tienen quirófano, ¿vale? No hace falta que sea un hospital, pero ha de ser en un quirófano. O sea, sí, con sedación por lo menos, porque eso no es agradable.
Claro,
son palabras mayores.
Yo siempre
es lo que os digo, vamos a hacer las cosas paso a paso. O sea, vamos a empezar intentando perder peso
de manera normal,
de manera convencional, con una dieta adecuada. Y cuando ya estemos en nuestro peso, si todavía hay alguna zona que no se ha resistido y se ha quedado más acumulación, pues entonces planteémonos ya otras alternativas. Pero yo antes que eso me haría mesoterapia, me haría hidrolipoclasia. O sea, hay alternativas de medicina estética, no quirúrgicas, o sea, no cirugía estética, sino medicina estética que nos pueden ayudar.
Estamos hablando de medicina estética.
Exacto, medicina estética, sin cirugía. Que hay casos en los que somos los primeros que a ese paciente que nos pide milagros, pues sí, lo tuyo es ya una cuestión de cirugía, de eso de hacer una liposucción, de una dermolipoplastia, o sea, vale, pues te remitimos a un compañero y a ver, pero vamos primero a empezar. Es lo que siempre decimos, lo de la navaja de Ockham, ¿no? La solución más sencilla siempre suele ser la correcta. Entonces vamos a empezar por ahí y luego ya Vamos paso a paso.
Tengo una duda respecto a este tema. Habitualmente una persona cuando abusa, evidentemente estas fechas, la proporción es inmensa, la cara redonda,
sí.
La barriga, todo se hincha, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero la operación turrón hay quien le dura los 365 días del año, que me refiero a que se pone primeramente, se pone a dieta, sus verduritas y tal, y digamos que todo el cuerpo vuelve a su estructura normal, excepto la parte abdominal, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor esto, aparte de belleza o esto, no entraría a otros problemas.
Claro. A nosotros siempre la parte estética en el tema del peso es lo que menos nos va a preocupar. Lo que nos preocupa es la salud. Entonces, lo que comentabas tú, un perímetro abdominal que exceda de ciertos valores, eso está incrementándonos el riesgo cardiovascular. Entonces, en el caso de los hombres, pues por vuestra constitución y vuestra estructura física es lo normal que acumuléis, salvo aquellos que tienen más cantidad de hormona femenina, que sí que son más femeninos y pueden tener incluso algo de acúmulo de grasa en las mamas y en caderas, lo normal es que los chicos pues hagáis abdomen. Y hay ciertas mujeres, pues las típicas que tienen las piernas muy delgaditas, sí, y que son rectitas, que no tienen la hechura de cinturita y cadera, que eso sí que se acumulan también más grasa en esa zona, que les da mayor riesgo cardiovascular. Pero de todas formas, hay más medidas, ¿eh? O sea, no solo mides abdomen, hay medidas también, mides abdomen en proporción con la cadera y hay otra serie de parámetros a considerar. Pero sí, está claro que cuanto mayor es ese volumen. ¿Y por qué? Pues porque esa grasa que estamos acumulando en el abdomen, pensad que el abdomen, la grasa abdominal está para proteger, o sea, la grasa es un órgano por sí mismo que tiene muchísimas funciones. O sea, por una parte, eso, la primera que se nos ocurre y en la que piensas es que es para proteger las vísceras. O sea, está protegiendo, aislando, para que si tenemos un golpe o una herida, no haya una barrera ahí, ¿no?, un acolchado. Es un órgano metabólico. O sea, la grasa por sí misma es capaz de generar algunas hormonas y por eso no nos interesa que haya un exceso de grasa, pero por otra parte, sobre todo, acumula, es una esponja en la que tóxicos y un montón de sustancias se nos acumulan. Por eso es importante no tener un exceso de grasa, sino tener la grasa en su justa medida y tener grasa, o sea, porque esta gente que es excesivamente delgada también tiene muchos problemas. Bueno, eso lo vemos enseguida muy claro en las niñas, ahora ya cada vez hay más chicos también, que tienen anorexia. Las anoréxicas pierden la menstruación. ¿Por qué? Porque la grasa sí que es, también funciona como órgano hormonal y entonces sí que también fabrica un tipo de hormona femenina, que es la que durante la menopausia es la principal fuente de estrógenos que vamos a tener las mujeres, porque ya hemos agotado la reserva folicular del ovario. Y a partir de ahí, pues los estrógenos son otro tipo de estrógenos y se producen en otros órganos, principalmente en la grasa. Y esos estrógenos de esa otra variedad, al oxidarse, bueno, al pasar una serie de reacciones, sí que su metabolito, su producto resultante, es el que hay que tener en cuenta para ver si vamos a tener mayor o menor riesgo de poder desarrollar un tumor hormonodependiente. Entonces, la grasa en su justa medida, pero que haya.
Y siguiendo con el tema, volviendo a lo de antes, el que las personas pierden el volumen, ¿sí?, tal, y sigue de ahí, ¿tiene influencia importante el hígado graso, a lo que se le llama el hígado graso,
claro.
El motivo por el cual se genera este
justo
problema?
Hemos empezado por ahí, pero es que siempre nos vamos, ¿eh? Me tenéis que poner aquí a Luis siempre para encarrilarme. Efectivamente, esa grasa abdominal se va infiltrando entre las vísceras. Entonces, sí que llega a producir lo que se llama el hígado graso no alcohólico. El NAH, lo conocemos como non-alcoholic fat liver en inglés. Y eso, ese hígado graso, el problema está que genera una inflamación, porque uno de los problemas de la grasa es que genera muchas citoquinas proinflamatorias, unas sustancias que inflaman al organismo en general. Y entonces ese hígado graso se va inflamando y hasta que nos hace una hepatitis. Y una hepatitis no resuelta puede acabar en una cirrosis sin ser esa persona bebedora. O sea que no es necesario. consumir alcohol para poder tener un problema hepático serio. Siempre lo decimos, hay que cuidar mucho el hígado porque el hígado es nuestra depuradora, la depuradora del organismo. Todo pasa por el hígado para depurarse. Entonces, cuanto más sano esté nuestro hígado, pues más posibilidad está de que nosotros estemos sanos, porque los medicamentos pasan por el hígado. Algunos, de hecho, algunos se necesitan activar en el hígado, o sea, necesitan pasar por esa fase 1 y esa fase 2 para convertirse en un medicamento activo. Pero, en general, todos los compuestos, metales, o sea, todas las los tóxicos, todo va a pasar por el hígado para que lo filtre y lo mande a eliminar por la vía adecuada. Entonces, un hígado inflamado, un hígado mal funcionante, es una mala cosa para la salud en general.
Entonces, nos aconsejas la supresión casi que total de la droga legal, que es el azúcar, ¿no? Por excelencia.
Vamos a ver, el azúcar, tal y como lo concebimos, o sea, ese polvo blanco mágico, sí que deberíamos erradicarlo. Yo no soy talibana de los de nada de azúcar, nada de harina blanca, nada. Vamos a ver. Va a depender de, siempre lo hablamos, no podemos hacer una receta que nos sirva para todos. Pero bueno, realmente sí, habría que intentar por lo menos, o sea, azúcar blanco y derivados de la harina blanca, eliminarlos por completo. Sustituirlos por otras opciones.
También he leído por ahí respecto a la hipertensión y todo esto, que mucha gente lo que hacen es suprimir la sal y no saben que el azúcar también incluso es más importante que la misma sal.
Sí, sí, de hecho han salido ahora últimamente, nosotros lo hemos comentado muchas veces. Que lo de la relación entre la hipertensión arterial y el consumo de sal no estaba nada clara, pero... ahí lo dejábamos porque había estudios, pero sí, tampoco teníamos suficiente población estudiada como para poder demostrarlo. Y sin embargo, eso, hay muchos estudios que vienen de atrás que demuestran que sí, que había una relación. Sí, se ha visto que es casi peor y, de hecho, con el tiempo acabarán demostrando que es peor el consumo. Pero es que vamos a ver, una persona normalmente con obesidad va a tener un síndrome metabólico, va muy asociado. No hablamos de un sobrepeso ligero, esto no hablamos de acabar unas navidades con 4 kilos de más, 5 kilos, que ya es una talla, con 5 kilos ya cambiamos de talla. No hablamos de eso, hablamos ya de obesidad, ¿vale? De un sobrepeso ya que está afectándonos metabólicamente a muchas más cosas. Entonces, ese síndrome metabólico es, llamamos síndrome metabólico a un conjunto de patologías que incluyen eso, obesidad, hipertensión, también puede tener...
Amago de diabetes, ¿no?
Claro, es que es, no amago de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. O sea, resistencia a la insulina, no insulinodependiente, pero bueno, esta gente que dice, no, yo el azúcar me lo controlo, me tomo la pastilla y va a decir, tomo una pastilla y ya está. No, o sea, lo que hay que hacer es no necesitar esa pastilla.
Claro.
Entonces, claro, ese síndrome metabólico muchas veces va asociado a hígado graso. Y si no, acabará fabricando un hígado graso. Entonces, el hígado graso está muy bien en Navidad en tostadita y el de pato, ¿sabes? El foie gras.
Y cuidado, cuidado.
Es que el foie gras bueno, claro, se hace eso, se hace haciendo engordar a lo bestia, a esos patos, hasta que el hígado se les deforma y se les convierte en ese hígado graso.
Y está, imagínate cómo está por dentro ese hígado. Pues, es decir,
por fuera está muy rico cuando te lo
dañan. Ya, pero por dentro está totalmente destrozado.
Claro, completamente. O sea, la ventaja que tiene el hígado es que es de los pocos órganos que, con que tengas funcionando una pequeña parte de él, es capaz de trabajar y de regenerarse. O sea, tú puedes tener un tumor en otra parte del cuerpo y te... amputan, por decirlo de alguna forma, o sea, te quirúrgicamente te estirpan una parte importante y va a ser un problema grave porque vas a perder funcionalidad, pero el hígado es muy agradecido y es muy agradecido porque es muy necesario, y pensad que normalmente los órganos los tenemos duplicados para, en caso de que nos falle un riñón, tenemos otro, en caso de tener un encharcamiento en un pulmón, tenemos el otro, tenemos dos ojos, tenemos las cosas pares, dos ovarios, dos testículos, pero el hígado está ahí el solo. Entonces, como está ahí él solo, pues tiene que tener algún mecanismo por el cual, en caso de que haya un problema, pues pueda funcionar. Y es un órgano mágico. ¿Cómo te quedas?
Yo me quiero quedar sin barriguita.
Ah, muy bien.
Panches fora. Volem panches fora.
Pero a la vista, fora, que se vean.
Anem a vore. que una vega passades Nadals, ve l'estiu, anem a llevar-nos la roba, anem a posar-nos ja més vistosetes, i clar, estem parlant de que això és quilets, perquè clar, si és 4 quilos que engordes en Nadal, se repartiren proporcionalment, com que tot el món estaríem encantats, però no.
Bueno, tot el món o no. No, todo el mundo. De todas formas me hace gracia, ¿eh? Porque los que oigan a Susana y no la conozcan van a pensar que es...
Que lo trae por la puerta.
Claro. Bien. Va a decir, esta pobre chica, qué lástima, ¿eh?
No,
tiene
no, pero...
tripa, tiene... ¡Oy, pobreta!
No, pero es ser que a partir de la moda te se'n van tots al mateix puesto. Sí. Y te se'n van tots a la panxeta.
Claro,
y
además... nos hacemos chicos.
Sí, qué cosas, ¿eh?
Qué cosas.
Pero ellos también se hacen chicas, ¿eh?
Sí, pero acordaos que las últimas teorías...
Una para cada una.
Menos los calvos.
Que las últimas cosas de la menopausia, los últimos estudios nos decían, porque siempre hemos dicho, vale, claro, en la menopausia las mujeres perdemos estrógenos, luego el equilibrio entre testosterona y estrógenos, pues entonces, claro, como al perder estrógenos hay más testosterona. Y sin embargo, el otro día descubríamos que ya hay muchos estudios que nos dicen que no, que la menopausia el problema es el hiperestrogenismo, o sea, que hay un exceso de estrógenos, lo que no, esos estrógenos no son los que fabricamos durante la juventud, sino son los que va a fabricar hígado, tejido graso, o sea, pero que realmente el problema está en ese exceso de estrógenos, en los metabolitos que va a generar. Entonces, y bueno, sí.
No, es que me ve un chascarrillo, pero claro, es que me deixaran de masclista.
A ver, a ver.
Són els que has dit dels hiper, què?
El hiperestrogenismo, exceso de estrógenos.
Sí, sí, pues és quan te tornes una contestatària. És dir, una quan és adolescent li contesta tot, però quan li entra la menopausia li contesta també tot. Això provoca també inconformisme.
No, jo crec que això ja debe ser una qüestió de hormones, sí. A nivell de neurotransmissores, que ja té rarre, pam, plim, no, fa lo que opinen los demás.
Ei, jo vos tinc que dir que en les reunions familiars, que sempre som els mateixos, se parlen les mateixes coses i es acudeixen els mateixos, ha canviat...
Oye, ¿y por qué no intercambiamos familias un año?
Ostras, que
claro,
vos
seríais. Claro, claro.
Yo te dejo el abuelo.
Ostras, que vos seríais.
Claro. Sería la mar de divertido. Oye, yo les prometo una comida... exquisita y baja en calorías. Ea.
Ahora, Monan, entonces ya te casamos y siempre las casas desertes, ¿eh?
Pues nada, no, el problema está en que en la mía yo no estaré.
A ver. Por eso es baja en calorías.
Claro.
Pues Alicia, les de mes casas están totes en exceso de grasses saturades, de les roïns a tope, sí, i de tot lo que prohibido. És,
bueno, dir, però tu l'has
dit. És el sitio prohibido.
Tu lo has dicho, exceso. El problema no está en esas grasas saturadas, sino en ese exceso de grasas saturadas. Y es verdad que es lo que decimos, o sea, son muchos días de cometer excesos, porque es si igual. Fuera un solo día, nosotros a los pacientes cuando están a dieta y de repente, es que no sé qué día tengo una comunión y se agobian y tal, digo, pero no os agobiéis, o sea, come, bebe, disfruta, relájate ese día, aprovéchalo, no te vuelvas loco, o sea, no, eso no cojas una borrachera, que tampoco se trata de eso, ¿no? Ni una indigestión, pero come lo que tengas que comer y es ya igual. Volverás a tu rutina. O sea,
Alicia, has dicho una frase que me ha impresionado la cabeza, yo a esto ver. No lo puedo olvidar, y es el intercambio de familias.
El intercambio de familias, en vez de intercambio de parejas, nosotras somos más modernas. Eso del intercambio de parejas ya está anticuado.
Es que me parece fabuloso, imagínate. Yo es que me imagino ahora las familias.
Que de repente te planten ahí en mitad de la comida, que no entienda nada de lo que están hablando, porque además, eso es lo que decías tú, los códigos familiares, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa divertida.
Pero no, ¿tú te imaginas el intercambio de familia? Esto sería maravilloso, es que de
hecho,
verdad,
fijaros, yo este año, como en la mesa de nosotros nos juntamos el día de Navidad en mi casa, hermanos, cuñados, sobrinos, sobrinonietos, y este año había un hueco en la mesa, y claro, llevamos desde 2002 que falleció mi suegro celebrándolo en mi casa, o sea, son 22 años, lo que dices tú, los mismos, en el mismo orden. Entonces yo este año dije, este año vamos a mezclarnos. Ya está bien esto de estar los mayores en un lado, los jóvenes.
Muy bien, muy bien.
Y entonces sí que fue curioso, porque claro, yo lo hice para no notar tanto ese vacío, ¿no? Los que yo estaba sentada enfrente de mi cuñado Miguel, su hermano Luis estaba a un lado. Quiero decir, era como una sensación. Entonces dije, no, nos mezclamos. Y la verdad es que fueron como otras Navidades, porque claro, tenía enfrente un sobrino con el niño. Y sí, para mí
cambias
fue...
a la conversación.
Claro, claro, nada.
No, las conversaciones son diferentes cada año, porque la batallita va cambiando de actores y de situación.
Bueno, porque tendrás pocos mayores todavía la familia.
No, es que los míos creo que no se han hecho mayores, siempre serán niños. Entonces las batallitas van introduciendo ciencia ficción y todo eso, y dices, no tiene que ver con la del año pasado, pero bueno, es...
Sí, me
quedo con el intercambio de familias, me parece una muy buena idea para las navidades que vienen, las voy, lo voy a introducir.
Claro que cierto. Sí. ¿Me puedo elegir yo la familia a la que quiero ir?
No, perdona, no.
Un sorteo.
Es como la de amigo invisible, ¿no?
Sí, bueno.
Esto va a suertes.
Es como claro, la entonces...
Pues a la que le toque mi sitio, que empiece a cocinar ya, que no sabe la que le viene encima.
Sí, ¿verdad?
Aviso a navegantes.
Bueno, es que, ¿y ahora piensas? ¿La que le toque tu familia, Luis?
Ay,
¿el abuelo?
Mira, el abuelo. La parte positiva que a las 9:30 se acosta.
Mira que bien.
Pero
sí que no palmaremos, comida y cena, ¿vale?
Sí, por lo menos es la parte positiva.
Vale. ¿Y el abuelo a qué se dedicaba de joven?
Se dedicaba al campo.
Ay, pues entonces a mí me resulta interesante.
Hombre,
porque como no, yo nunca he tenido a nadie en la familia que se dedique a eso, es enriquecedor.
Parecería las tertulias de Susana a los
lunes. Sí, de los agricultores. Oye, ¿verdad? Además están enfadadísimos.
Pues oye,
¿eh?
Perdona, ya tienes un nuevo tertuliano.
Más. Sí.
Luis,
sí,
el
sí.
Próximo día te traes al abuelo.
Sí.
Claro.
Pues en mi familia es aquello del Día de los Reyes que... De verdad, un tranquilizante, además si puede ser en vena mejor, porque es como que todo el mundo tiene muchos nervios para dar los regalos y todo el mundo se quita los regalos de las manos y todo el mundo quiere enseñar lo que le han traído y de verdad es un descontrol que al final no sabes si estás abriendo el cava o estás poniendo la gamba de tapón en el vino. De verdad, es un estrés brutal. Mi casa brutal, brutal. Es que somos todos una panda de nerviosos.
Ay, fíjate, a su aganda. Una piruleta de suaganda que hacerse. ¿Y tú de qué rey eres?
Ay, yo siempre lo he dicho yo del primero, del de la barba blanca, porque era el que primero llegaba y yo, por si acaso,
muy bien.
Yo el primero que llegaba. Sí, para mí es el
de
mío.
Melchor. A mí también siempre me gusta Melchor. Uh-huh.
Y eso
si
que,
es que a mí
más...
los rubios y pelirrojos tampoco me han llamado mucho y me he casado con uno, pero bueno.
Y el que más éxito tiene es Baltasar, ¿eh?
Sí, a mi casa siempre dice mi madre que venía Baltasar.
Ay, Tamare, Tamare, qué espabila que estaba.
Porque era el que venía de NIT, ¿sabes? Y entonces los derechos del
con nocturnidad
ya discriminaban por razas.
Sí, no, es que tu madre había oído cosas.
Nocturnidad y alevosía por la noche. En la noche le confunde y todo eso.
En la noche le confunde. Y esas leyendas urbanas acerca de las cualidades.
A las 4 de la mañana les daba por saco, ya me levantaba, yo ya me metía en su cama con los juguetes. Cosa que mis hijas, yo no sé de qué rey serán, pero vagas son un rato, ¿eh? Yo, que las tengo que despertar yo, que han venido los reyes, ¿eh?
Los reyes, ¿qué edad tienen?
Bueno, ahora ya son mayorcitas, pero cuando eran pequeñas igual, ¿eh?
Sí, o sea, no, qué suerte que te duermen.
Qué poco entusiasmo.
Tú no sabes la envidia que me das. Yo tenía una rata, el pequeño, que no dormía, vamos...
Pero es que nosotros somos
ni dándoles en la cabeza con...
Y bueno, ja són fadrins, eh? I ens hem de nugar a tot. Ens hem de nugar al llit perquè és que a les 6 del matí estarem tots.
Bueno, pues entonces yo me pido el día de Navidad. El día de Reyes no, eh? A tu família no.
Aunque ellas me confesaban que era que se estaban hasta las tantas despiertas esperando a que viniera.
Ah, por si los encontraban.
Claro, cosa que puteaban a su madre y a su padre.
Claro, que teníais que aguantar el tipo... Claro, para preparar para preparar los zuecos con la comida de los renos.
Yo por aquello de que
los reyes
magos son mágicos,
claro.
Se le puede pedir también pues que una liposcultura mágica.
¿Una liposcultura mágica? Bueno, pues oye.
¿Por qué no?
Sí.
Oye, además dicen que el escribir una frase acaba teniendo unos poderes...
Ya, más que escribirla, yo creo que es el
convencerse.
El manifestarla en voz alta. O sea, el poder del verbo, que ya es verdad, ¿eh? Sí que hay muchos estudios de neurociencia. Vamos a ver, sí, que o sea, lo de mirarte al espejo y esas cosas del autoconocimiento y de, vale, la motivación, pues yo, a mí me daría un ataque de risa, yo no sirvo para eso. O sea, me miraría y me diría, tú lo que eres es tonta. Pero bueno, pero sí que es verdad. que el sonreír, el manifestar actitudes positivas, sí que se ha visto que hay una relación directa entre los músculos que utilizamos para sonreír, sí que le mandan al hipotálamo y al hipocampo estas señales para decirle, oye, pues que vamos a segregar hormona del placer, vamos a segregar, ya lo diré, la del deporte. Uy, ¿cómo estamos?
La dopamina.
No.
Serotonina.
No. Uy. Esa es la del descanso y la tranquilidad. La que cuando hacemos ejercicio segregamos. Ay, por favor, alguien que tenga el móvil a mano.
Bueno.
Las dopaminas.
Eso, el que segregamos cuando hacemos deporte.
Endorfinas. Ay,
no, qué... pues yo, espera un momento, yo es lo de finas, es decir, endor, lo de finas.
Pues también se segregan con el sexo, ¿eh?
Ya.
Teniendo actividad sexual.
Fíjate cómo ha bajado la intensidad.
Endorfinas.
Ya.
Tú te has quedado en finas.
Ya.
Te falta el endor.
Te doy cuenta tú, ¿eh? Fíjate. Qué cosas, fíjate.
¿Le has traído un novio el año nuevo?
No.
¿No?
No.
Ay, qué sosa.
No, es...
¿Y un amigo?
No, yo he pedido... verás tú, aquello de que dicen...
La paz en el mundo, como las... Dicen, no, las mises.
Para
la
nada.
Paz en el mundo.
Para nada. Yo entiendo que lo que hay que ver es un cambio de pensamiento generalizado, ¿no? Y además también digo una cosa, y otra vez me van a tachar de ser una feminista, una feminazi, ¿no? Que me dicen, yo creo que si el mundo se hubiera gobernado por mujeres, no existirían los desastres bélicos. Para mí no, ¿eh? Porque es un auténtico desastre. Creo que no, que las mujeres no lo íbamos a permitir, porque son nuestros hijos y nuestras hijas sufren.
Puede ser.
Sí. Fíjate, nos estamos poniendo...
Yo, por discrepar un poquito...
Muy bien, ¿no? Claro que sí. Es que estamos aprovechando hoy que tenemos un chico para soltarlo todo.
Lamentablemente, las mujeres... El hecho de querer demostrar que son igual de válidas que los hombres, que yo ahí nunca he dudado en ese aspecto. Lo que pasa es que la sociedad siempre las han puesto en un segundo plano. Digamos que cuando una mujer llega ahí arriba, suelen ser más chusqueras, perdón la expresión, chusqueras en el aspecto que son... más papistas que el Papa, ¿no? El hecho de reafirmar de que he llegado aquí por mérito propio.
Pues yo creo que va cambiando, ¿eh? Porque,
sí, y yo creo que hay muchos hombres inteligentes que tienen clarísimo que somos mejores. Nosotras que vosotros.
Yo nunca lo he dudado.
Te has pasado con dos mujeres contra una.
Sí, dos contra una. Es que, Luis. Ahora cuando llegues a casa te pasará como el chiste de la que era viuda tres veces. ¿Se lo hemos contado alguna vez?
No, por favor.
Me encanta. Se encuentra una amiga otra y me dice, ¿qué me han dicho? ¿Que has enviudado? Dice, sí. Dice, pero es la primera. ¿Tú ya estabas? Dice, sí, tres veces enviudado. Dice, anda. ¿Y eso? Dice, mira. Dice, el primero se comió unas setas y se murió. Dice, ay, pobrecito. Dice, sí. Dice, y el segundo se comió unas setas y se murió. Y dice, ¿y el tercero? También se murió de comer unas setas. Dice, no, de un sartenazo en la cabeza, no se las quiso comer. Pues eso, sartenazo en la cabeza cuando lleves a casa, que lo sepas. No te van a poner setas para comer, te van a dar un sartenazo.
El tercero iba avisado.
Sí, el problema es que estas mujeres que hace un tiempo llegaban a puestos relevantes o estaban predestinadas a dirigir cosas porque les tocaba, muchas veces además... porque lo heredaban, ojo, sí, ¿eh? Sí, sí. Tenía que demostrar que ellas eran más inteligentes, más rectas, lo que tú has dicho, más chusqueras que chusqueras. No, ahora no. No, ahora lo que hacemos es feminizar la política, el mundo, las empresas, es decir, dale ese toque de humanidad que creo que no tenía, ¿eh?
Hombre, yo siempre pongo de ejemplo a la Margaret Thatcher, yo esa mujer nunca la he visto reír.
Sí, pero esto hace...
Ya, por
Luis,
eso...
se nota ya que tiene una edad, ¿eh?
Pero, sí, no, pero cualquiera que la recuerde un poquito. Y luego está la Merkel, que aunque soltaba una ligera sonrisa... Era una mujer súper poderosa.
Esperaos que llegue una mediterránea, una latina...
Hablando de la italiana, pues, la Meloni, tampoco es que sea justamente... De hecho, apuesta por unas políticas, digamos, un poco muy opuestas a las que yo podría pensar. Respetable siempre la opinión de ella, ¿no? Uh-huh. Pero que me refiero yo que siempre suelen usar una... Nunca usará una madre Teresa, por decirlo de alguna manera... Se habla muy
eso
bien
sí que
de,
es un ejemplo.
Se habla bien de sus forma de actuar y tal, ¿no? Pero nunca la ven, sí, nunca la verían como a lo mejor representante de un país, ¿no? Para gestionarlo.
Y ¿no? Fíjate, normalmente las personas que son muy bondadosas, muy inteligentes, suelen estar delgadas.
Anda, ya me está llamando
ya está,
tonta.
Ya está hablando de Leticia.
Tío, cuidado porque...
Bueno, todo esto, Susana está delgada, que lo sepáis.
No, bueno, estoy normal.
No, estás delgada.
Sí.
Sí.
Uy, qué alegría.
Lo que pasa es que tú quieres estar delgada como cuando tenías 20 años y tienes ya casi 30 y no puede ser.
Gracias.
No, eso no puede ser.
Pero, gracias.
Pero esto también es motivado, si no, que me rectifique Alicia, es porque la masa de huesos también aumenta en peso, ¿no? Por años, ¿no? Teóricamente, los huesos, aunque tú gastes la misma talla, por ejemplo, hay personas que gastan la misma talla y en cambio pesan más. Y muchas veces nos regimos psicológicamente por el peso de la báscula.
Claro, no. Aquí siempre explicamos que cuando hacemos ejercicio físico, por ejemplo, ganamos peso, porque la masa muscular que está sustituyendo ese volumen que teníamos en grasa, esa masa muscular tiene mayor peso, es más densa. Pero el tema de los huesos, no, los huesos al revés, conforme nos acercamos ya a la edad adulta, las trabéculas óseas se van haciendo, por eso hay osteoporosis, por eso es la osteoporosis, o sea que ese relleno, por decirlo de alguna forma, de dentro del hueso se hace menos denso, está más frágil. Y una cosa que es muy importante, que no tenemos en cuenta cuando tratamos la osteoporosis, por ejemplo, es tener en cuenta que es difícil el recuperar esa masa ósea, pero ya os digo yo que no es imposible. Hay formas de recuperarla, pero se nos olvida también en tratar, porque siempre decimos, si tenemos un hueso frágil, ¿qué es lo que nos interesa mientras conseguimos que esa fragilidad se revierta? Pues que si le pasa algo, sea lo suficientemente elástico como para que no se nos llegue a romper. Entonces se nos olvida trabajar el colágeno, y el colágeno, siempre lo decimos, es la proteína fundamental de nuestro organismo. O sea,
¿que dónde está el colágeno?
Colágeno en todos los órganos importantes.
No, pero externo, las manitas de cerdo, colágeno buenísimo.
Vale, sí señora, los caldos de hueso, de los de toda la vida.
El tuétano.
Exacto, sí, sí. Perfecto, esa es una forma muy saludable.
Las patas de gallina, que eso
también. Es verdad que antes en todos los caldos, claro, es verdad, antes en todos los caldos, yo veía siempre a mi madre y a mi abuela chuscarrando las patitas para ponerlas, eso sí, les hacía la manicura, porque a mí como tanto
no, pero estuvieron como 10 o 15 años,
¿verdad?,
marginadas del mercado.
Sí, como,
aunque luego como el mercado chino empezó a tener mucha demanda de este
No hablemos
producto.
De China, que empezamos con el...
Ya, bueno, pero me refiero que fue el mercado, yo más o menos tengo un poquito de idea, el mercado chino empezó a pedir mucho, porque claro, todo el mundo...
Ellos querían patas.
Sí.
El pollo quedaba los
lobos. Paradójicas, ¿no?
Y entonces nos giramos todos.
Empresas españolas que se dedicaban a la exportación de pollos y tal, y bueno, pues si esto está, y vieron los beneficios de los
claro,
que estamos hablando ahora.
Sí, de hecho, eso mucha gente lo era para los perritos, compraban eso, carcasas, patas y tal para los perritos, y ahora se compra eso para hacer caldos.
Correcto. Y hoy vas a cualquier estantería de cualquier supermercado y está en su bandejita sus 7 u 8 patitas. Ahí. Bueno, supongo que irá a la para, ¿no? No van a dejar a una gallina coja.
Oye, mi hija una vez dio una gallina coja, Le dio un susto.
Qué terrible, es que es muy malo eso, No, pero en el caldo es verdad que cuando abres y te ves la pata allí que sale, tampoco.
Sí, verdad.
Muchas gracias. En fin, Luis, habías dicho... Que con el paso de los tiempos lo que te pasa en los huesos. No, mentira, que estás más gordo.
No, pero
lo siento.
Por experiencia propia digo a las personas que se quiten la báscula. Cada persona es como
¿A que se quiten lo bailado y pensando?
No. Que se quiten la báscula, me refiero. Que a lo mejor, por lo que sea, pese más, lo que tiene que mirar es la ropa. La ropa es la que te dice...
La cinta métrica. Para nosotros es más importante lo que nos dice una cinta métrica que lo que nos dice la báscula, por el motivo ese. Porque si hacemos el índice de masa corporal de la forma tradicional, o sea, la relación entre el peso y la altura, vamos a ver, un culturista tiene un índice de masa corporal elevadísimo.
Claro.
Porque, claro, es alguien que pesa mucho en proporción a la estatura. Una gimnasta, todo lo contrario. Y Entonces, eso no nos está dando la realidad. Nosotros por eso hacemos siempre un estudio antropométrico al paciente en el que le vamos a hacer a mirar todos los perímetros, anchura de huesos, les vamos a coger los pliegues con un calímetro para ver la cantidad de grasa. O sea, hay que estudiar de otra forma.
Entre la axila y el brazo hay un sitio debajo justo del sobaco que es donde se mide la cantidad de grasa que tienes.
Bueno,
qué calor me ha dado.
Hay que medirlo en no solo ese, ¿eh? O sea, mides el pliegue de grasa en tríceps, pero también mides bíceps, también coges en la asita esa lateral.
Entre el culete y la espalda, por la parte de atrás, hay unos michelines de estos guapos, que estos te dicen también.
El pliegue abdominal, el pliegue del cuádriceps. Sí, hay que coger una serie de parámetros para... Porque pensad que eso, que cuando tú pellizcas la piel, digamos que estás haciendo el duplicado. O sea, coges... Acuérdate que la piel es... La epidermis, la superficie, la dermis, que es lo que está por debajo, y la hipodermis, que es la que tiene el tejido graso. Entonces, cuando tú haces esa medición con ese pliegue, estás calculando el grosor de... Entonces, eso es un parámetro muy bueno cuando hacemos una dieta. Ver que realmente lo que estamos perdiendo es esa grasa, no masa muscular. Y a ti te da la risa.
No, me da la risa, Alicia, porque ahora la gente que nos está viendo está
pellizcándose.
Buscándose el pliegue.
Pellizcándose por todas partes.
Por todas partes. A ver cómo lo tiene. Oye, no, sí, la barriga es total. Por favor, venga, va.
Va,
soluciones. En la clínica del doctor Rojo, ¿dónde la pueden encontrar? Para si hay alguien que no
bueno,
sepa dónde
si
está.
Bueno, si no se ha movido de sitio, este año sigue donde estaba el año pasado, en la calle Pérez Bayer 1 bajo. Es una planta baja.
Bueno,
Operación Turrón, ¿no?
Sí. Espero que vayan, porque siempre hay una cola de estas que... Bueno, yo estoy en la cola.
Trabajamos con cita previa, o sea, vamos a ver. Entonces es normal, o sea, los pacientes necesitas dedicarles un tiempo o hacerles una buena historia.
Sí.
No es llegar y decir, mire, venga, pase usted, que le pincho. No. Vamos a ver y vamos a analizar cuál es el problema.
Porque cada persona es un mundo,
cada persona tiene una actividad física distinta, un trabajo distinto, un horario distinto, unos hábitos distintos. Entonces, hemos de negociar muy bien a ver qué es lo que vamos modificando, si es que hay que modificar algo, ¿no? Pero y adaptarnos, sí. Esto es un proceso. Entonces, que llamen por teléfono, que vengan y pidan cita, que la operación turrón ha empezado. Y os digo una cosa, siempre hay más operación turrón que operación tinto de verano.
Sí, ¿verdad?
Sí. Yo creo que será por eso de los propósitos del año nuevo, que la gente está como más motivada.
No, y que volvemos al principio, los efectos del azúcar hacen más estragos a lo mejor que un par de cervecitas o un vinito.
No sé qué deciros, ¿eh? No sé yo qué deciros, porque sí que es verdad que son muchos días, pero es que al final para el organismo es menos malo pegarte un día un atracón que lo que hacemos en verano de todos los días dos o tres cervecitas, porque al final acabas tomándote dos o tres, si el aperitivo, si a media tarde, si no sé qué, pues para el organismo es menos malo y es más fácil revertir el efecto de eso de atracones a lo bestia concentrados que la dosis
diaria.
Sí. Es más difícil, sí. Pues nada, oye, que nos habíamos despedido ya.
Sí.
Que la semana que viene más y mejor, ¿no? Nosotros seguimos Susana aquí sin micro ni nada.
Que son maravillosos, que volvemos diga.
Claro,
y es como
que
pase
sí.
Tan bien que no vos despediría.
Pues nada, no nos despidas. No. O sea, acomiadamos. Sí. Despedidos no. A ver dónde voy a encontrar yo un sitio que me den un micro y me dejen hablar durante una hora.
Claro.
Y me hagan caso.
Alicia,
esto es
que
la locura.
Da igual que nos pongan una chica joven, una mayor, un hombre.
Podemos con todos.
Con todos. Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Oye, que sí, que nos ha encantado tener un chico de tertuliano.
Pues volveré, yo
por
me autoinvito.
Favor,
ya,
por favor,
despida,
y tráete al abuelo.
Pues sí, a lo mejor hemos contado cosas.
¿Seguro?
Alicia, recuerda, por favor, darme la cita. Te lo digo en directo, ya es que...
Vale.
No, te tomo la palabra.
Aquí estamos echándonos cosas en cara.
Total.
Vale.
Total.
Necesito
la cita.
Que sepas que me las voy a llevar. Estoy ahora me las apunto.
Desesperada porque... noto que necesito ya desesperadamente... eso es lo que necesito.
Es que
desesperadamente
esta chica es adicta.
Muchas gracias por haber venido.
Adicta a la salud, Susana.
Gracias.
Hasta luego.
Adeu.
not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de ver passar totes les hores del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com. Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. 964-32-2041. Agromaestrat. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Hola, em diu en Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
De brull, polimenteu un fustes i emblanquineu un mur perquè Carles d'Òstria ha jurat els furs.
I Villarreal commemora la crema de la ciutat per les tropes borbòniques. Això va ser el 1706 i tinc així en l'estudi de Ràdio Villarreal a Fermín Font, ell és el president de la Sociocultural Socarrats. Molt bon dia, Fermín.
Molt bon dia.
I també tinc a Santi Cortells, és regidor de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, esta vespre, a les 7 i mitja de la vespre, Fermín, ens faran una explicació, ens documentarem de lo que va ocurrir en aquest temps.
Sí, sense cap dubte, perquè el conferenciant és l'exarxiver de l'Ajuntament de Vila-real, historiador Vicent Gil, Vicent, probablement el més especialitzat en aquest període històric en la nostra localitat, en Vila-real, i particularment no solament del període de la Guerra de Secessió, sinó dels fets ocorreguts a Vila-real un 12 de gener de 1706.
Serà avui i serà a on i l'hora?
Serà a les 7 i mitja de la vesprada en la sala del Gran Casino. Gran Casino i el carrer Major, una sala excel·lent que té l'Ajuntament, i tenim molt de gust de fer ahir les conferències i moltes activitats, i agraïm a l'Ajuntament que ens la cedisca per a l'ocasió. Aquestes són les informacions, i bueno, jo m'agradaria animar a la gent que anara, perquè Vicent Gil és un gran pedagog, un investigador de alt nivell, i a més és una persona que fa les conferències molt amenes, molt il·lustres.
Quan parlem de lo que va ocorrir ixe dia, parlem d'una documentació minuciosa, és a dir, de la realitat de lo que va ocorrir ací en Vila-real.
Sí, sense cap dubte. Això no n'hi ha cap dubte. A més, bueno, tota la documentació que se té, bona part de la documentació procedís del bàndol guanyador. I aquest bàndol guanyador el que expressa és uns fets realment, fet realment luctuós per la mort, i no van escatimar en detalls. Per tant, costa pensar que si els propis guanyadors expliquen el que han arribat a fer, bueno, pues poques dudes poden tindre realment del corregut.
Sí, perquè vostè, jo crec que a més suscitarà interès la conferència esta vespre, perquè no fa molt se va escriure un llibre on pareix que no compartien els mateixos datos que tenen vostès, o que vostès expliquen en lo que en aquest llibre se va escriure, i va ser un llibre que també va estar promocionat per entitats d'ací de la localitat. Per tant, jo crec que és un bon moment per a mi, que la veritat pues no era massa diestra en este tema, m'agradaria que me tragueren de dubtes, sobretot perquè em donaren totes les dades que tenen, sobretot les dades reals. I jo crec que en este cas Vicent Gil és algú que està desvinculat en qualsevol tendència, no?
Sí, evidentment, i nosaltres lamentem que algunes institucions, l'Ajuntament i la Fundació Caixa Rural, donaran suport a un llibre que no és científic, que no és seriós en aquest.
No té una base històrica?
No té ninguna base històrica. No la té, i de fet nosaltres vàrem demanar, diguem, l'opinió de diversos historiadors experts en aquest període: Vicent Baidal, és cronista de la ciutat de València, Carmen Pérez, catedràtica i màxima experta en aquest període en tot el País Valencià, i els articles que van fer parlant d'aquest llibre eren realment demoledors. Demoledors perquè un historiador se sent molest quan se presenten arguments i se disposa d'aixos mitjans per a difondre sense suficient arguments científics. I això a l'investigador seriós li molesta, perquè en ocasions la veritat no se pot expressar de forma tan àmplia com a vegades les mitges veritats.
En este cas, esta vesprà, tindrem de primera mà el que va ocorrir ixe fatídic dia. Jo veig en la nota de premsa que tindran dos novetats.
Sí, sí. Tenim diverses novetats en els actes que tenim. En referida a la conferència, podem dir que en acabar la conferència, el text de la conferència ampliat se penjarà a les xarxes, la qual la gent que no ja pugui anar disposarà d'aquest text, que més endavant se convertirà en un text més ampli, més detallat, que s'imprimirà i també repartirem en el sopar del Socarrat Major, investigadors, institucions locals, socis del Socarrat, gent interessada. I encara anirem més avant, però això ho deixarem per un altre moment en quant a la plasmació d'aquests documents en paper, no? Després també tenim dos novetats, ja parlant, saltant-nos a la següent activitat, que és el dia 11, que fem la marxa cívica. En aquest recorregut hi haurà dues novetats. Una, que a més dels Micalets del Regne de València, aquesta agrupació que recrea aquells soldats, a més, tindrem també un altre grup de recreació, que és el grup de recreació Red Coats d'Alacant. Ells van vestits dels soldats britànics, anglesos,
sí,
de l'època,
sí,
i vestits ben lluïts. També faran les salves que fan els Micalets. Això seguirà, diguem, ampliarem el número de tiradors. I una altra novetat serà que a les 8, les 7:45, 10:45, exactament, sonarà un toc d'alarma, el toc de foc, des del campanar de Vila-real, evocant el que ocorreria en aquell moment, aquell dia 12 de gener de 1706. Per tant, pensem que serà un acte ben emotiu, perquè pues, el toc d'alarma, el toc de foc, és algo que fa molts anys que no se toca, sí, Vila-real. Que com a curiositat podem dir que se tocava antigament quan hi havia algun incendi, alguna catàstrofe, sí, i s'indicava segons els tocs en quin barri s'havia produït l'incendi o s'estava produint.
Fiques que és curiós, perquè a mi em preguntaven coses com, per exemple, per què van escollir la paraula de socarrats? Perquè podria pensar que és una paraula per a lo que va ocorrir, que a la gent li pot sonar inclús dolenta, no?
Sí, el nom de Socarrats, evidentment, nosaltres guardem la memòria i commemorem aquell fet luctuós, perquè va ser un assalt a un poble pues, indefens, perquè a més bona part dels homes i milícies estaven fora, defenent Castelló, i en què van morir 253 persones. Però no solament això, varen perdre els nostres drets, perquè allò era en el marc de la Guerra de Successió. Les conseqüències van ser molt grosses, perquè tants morts, després tanta gent que se van emportar presa i que no van tornar a Vila-real, en una localitat d'uns 800 habitants, imaginem-nos el que és això, la desfeta. Però això no és tot, com dia, sinó que això va ser el perdre els furs valencians, perdre, pues, bueno, ja va desaparèixer el Regne de València, va quedar com una cosa, diguem, pues, decorativa, perquè se va centralitzar tot i varen perdre els nostres drets, se va perseguir la llengua, va ser pues, la debacle per al país, el Regne de València, per a Catalunya i totes les regions que disfruten d'una autonomia en aquell moment, o una entitat pròpia, se va anul·lar.
La sociocultural Socarrats, quants anys té?
Pues ara mateix en tenim 31 anys, si no vaig descomptat.
1994, pot ser.
1994, sí.
Serien, 2004, 2014...
Sí, 30,
31. 30 anys. I com sorgís aquesta idea? És a dir, perquè ahir me preguntaven, jo parlava fora d'ací, de la ciutat, i parlava sobre això, i em preguntaven, i com llegó a sorgir la idea de recrear-lo? Com sorgís?
Bueno, va ser un grup d'amics. Ací Vila-real han hagut sempre associacions culturals. Esta barrella va desaparèixer. És necessària, l'associacionisme cultural és totalment necessari. I en aquell moment, l'any 1994, pues, estàvem orfes d'associacions culturals, cíviques, que no tingueren relació en la Iglesia ni res. I al voltant, diguem, d'aquest plantejament, d'aquest, diguem, commemoració, pues se va un grup d'amics i coneguts, se van anar ampliant a poc i finalment pues, hem arribat pues, ja a una edat, diguem, adulta, en bon estat de salut, perquè pues, som pues, bastant gent en l'associació i estem pues, bastant actius des de fa bastants anys.
Totes les associacions tenen un fi, una missió. Quina és la de Socarrats?
Nosaltres som diverses, però bàsicament podem resumir en dos. Defendre i favorir l'ús de la nostra llengua, del valencià, i la preservació de la nostra cultura. Bàsicament, i això serien de la nostra història i del nostre patrimoni, podríem afegir.
I una altra cosa que també em preguntaven, no? Era quin impacte tenen en la societat de la ciutat, és a dir, són una associació que creen una tendència dins del gruix de la ciutat?
Nosaltres som una associació que, tot i ser actius, no som més que una petita part de la societat vilarealenca. Allò que fem, intentem fer-ho sempre per a tota la població. Els nostres actes, alguns majoritaris, el concert de Nadal, o la marxa cívica, o el sopar del Socarral Major, està obert a tota la gent que vulgui vindre. Nosaltres fem actes, diguérem més reduïts, més especialitzats, però la nostra vocació és que tindre una mirada àmplia, perquè no volem que en cap cas ens vegin com una pues, gent sectària, una gent en aquest sentit limitant un poc, tancats a nosaltres mateixes. Volem estar oberts. Si ho aconseguim o no, pues, ho han de dir els altres, perquè nosaltres no podem realment ser objectius en això.
Clar, a voltes han preguntat si se fomenta prou aquesta participació, és a dir, si és un fet que va ocórrer així, si se fa una representació històrica, n'hi ha relleu de gent?
Sí, això és un problema, no solament, de moltes associacions. Moltes associacions, n'hi ha pues, un perfil d'edat ja prou avançada, i en totes pues, el relleu generacional se veu pues, una miqueta complicat. En fi, estem esperançats que puguem disfrutar i treballar molts anys més nosaltres i totes aquelles associacions que treballen per la cultura, per canviar aquesta societat. Totes les associacions són necessàries, les musicals, les esportives,
sí.
Però particularment aquelles que intenten millorar la nostra societat, la nostra qualitat de vida, i en això pues, inclou pues, les culturals, les cíviques, les associacions de veïns, tot això és necessari.
Se interactua en demés associacions?
En ocasions, sí. De tant en tant, nosaltres hem fet coses en altres associacions, activitats conjuntes, i demanem el suport a altres associacions. Per exemple, pues, quan vàrem plantejar la necessària intervenció en la sèquia major, finalment va sorgir un pla estratègic, vam aconseguir el suport del centre excursionista, vam aconseguir suport d'associacions en les que coincidim en diverses coses. Nosaltres aquesta vocació la tenim. No considerem que no convé en ningun cas anar per el nostre compte i hem d'anar sempre acompanyats i nosaltres oferim la nostra participació a qui ens el demana també.
Clar, una de les coses seria com pot el ciutadà col·laborar amb Socarrats per a continuar impulsant aquesta tasca. Com podem fer-lo?
Bueno, la tasca és ingent, hi ha feina, n'hi ha molta. Que com pot col·laborar? Pues bueno, de caràcter voluntari en l'associació, perdó, o bé fer-se soci, i feina n'hi ha, des de luego, perquè tenim activitats en les que pues, n'hi ha creades comissions, i n'hi ha moltes que no podem dur res a terme perquè no tenim prou de personal tampoc, i arribem fins on arribem en la mesura en què forem més gent i de més diversa índole, no tan ideològica, perquè nosaltres no es plantegem això com una qüestió política. Política ho és, perquè tot és política en la vida, tot. Però no som una política partidista. Tenim socis de tota, no diria de tota índole política, no, perquè n'hi ha d'extrema dreta, no en tenim ningú, per suposat, ni es volem tampoc. Però gent que siga pues, conservadora, pues caben Socarrats, l'únic que hem de coincidir és l'apreci per la nostra llengua i per la nostra cultura. Amb això, tots caben en el seu carrer.
Han rebut alguna vegada crítiques per qüestions internes? És a dir, bueno, més enllà del famós llibre que van escriure, que suposa que aquesta esprà se parlarà també, perquè també volen saber quines dades se donaven, almenys a mi això m'interessa molt. Han rebut crítiques per la seva forma de portar endavant l'associació Xocarrats?
Crítiques sempre n'hi ha. Diguem, deixant a banda les crítiques que ho troba en internet, que bueno, pues, hi ha
alguna... Bueno, és que les xarxes són molt sofrides, ja.
Ahí no cal entrar.
Sobretot les anònimes, això és que... Clar, però una crítica a voltes és constructiva, no?
Sí.
Per què no? Com s'encaixen les crítiques?
Sí, bueno, nosaltres fem el que considerem que tenim que fer. En algunes coses pues, ens han criticat, per exemple, quan hem volgut promoure que el Villarreal Club de Futbol, pues, primerament fora Villarreal Club de Futbol en valencià, després que el nom de l'estadi, veig si demanàvem poquet, que posara Estadi de la Ceràmica, demanàvem... Pues, es va criticar, pues, alguna gent es va criticar perquè consideraven que, bueno, pues, que com que és un club privat, pues, no haurien de ficar-nos
en això.
Però aquesta
crítica jo no l'entenc massa, perquè que vostès de manera sos no normal. Vaja, si haveren demanat que l'haveren posat, no sé, en llatí o alguna cosa així, m'era sorprès,
sí,
no?
Sí.
Però que demane, perquè clar, jo ara me pregunte, ara ja també podem elegir, o ens diuen que podem elegir com volem que els nostres fills estudien, quan ja s'havia aconseguit que la llengua fora el valencià. Com ha portat això Xocarrats?
Bueno, pues nosaltres en això també pues, hem afegit a totes les plataformes, iniciatives que estan peleant perquè això canvie, perquè va ser un gran avanç el que la gent estudia en valencià. L'altre dia mateixa veient un documental del grup So veia que el cantant parla valencià, tot i ser del Baix Segura, perquè va entrar en la línia de valencià, i el germà major, que anava dos anys davant, com allò encara no estava, parla castellà.
Sí.
Se donen aquestes circumstàncies, no? Fixa de l'important que és que xiquets i xiquetes estudien en valencià. Ahí tenim l'exemple de Pancho, del cantant de So, que bueno, és un grup, una projecció internacional, i canta en valencià perquè estava en la línia de valencià, que tots els xiquets ja estudien en valencià, van canviar les coses. Això és fonamental, perquè si els xiquets i xiquetes, en aquests moments en què la nostra llengua recula en l'ús social, i això és evident, doncs si també ha de regular en l'ús educatiu, pues, la situació se posa molt crítica, ja que tindrà molt poca vergonya per a dir que s'està afavorint el valencià i discriminant el castellà. Això, si no fora perquè és tan dolorós, seria com per a riure's, no? Però això ho sentim seguit. I nosaltres, això són temes sobre els quals, en la mesura que podem incidir, intentem treballar.
Recordem aquesta vespre, bueno, vostè sé que té pressa, ens quedarem en Santi un poc a acabar de xerrar d'aquestes coses. Quin missatge li agradaria a vostè, no?, com a portaveu de Xocarrats, que tinguera el Vilarrelenc? Quin missatge els agradaria transmetre? Perquè sap què passa? Allò de que siga que tinga que transmetir vostè com a Xocarrat un missatge al Vilarrealenc és raro, no? Perquè deuríem de ser el mateix, no? És a dir, a més, mire, jo me diu el seu nom i el seu apellido, i per a mi Fermín Font és un nom i un apellido que formava part pràcticament de la meva família, és a dir, quan tenien la seva casa a la tenda, allò que anàvem... Com voldria que el percibira el Vilarrelenc? Ojo, en 51.000 habitants.
Bueno, jo lo que desitjaria seria que n'hi haguera una integració de la societat vilarrelenca i valenciana al voltant d'allò que és més important, entenc jo, com a poble i com a cultura i com a forma de ser, que és la nostra llengua. Aquestes disputes en les que s'utilitza la llengua per a combatir al contrari, això desitjaria de cor que s'erradicara i que posàrem tots un poc d'interès en que allò, el nostre tresor més important, se preserve. Des d'ahir treballarem en Socarrats, en la mesura que puguem, i jo particularment, i tots els que tenim consciència de que som un poble i no podem perdre tot el que som.
Fermín, ens veiem esta esperar. Jo convido a tot el món que vagi, a mi em pareixerà superinteressant. A més, jo tinc, de veritat, vostè sap, m'ho té que permetir, jo tinc molt de morbo per escoltar si algú parla d'este llibre famós. Jo ho sent molt, però tinc molta gana d'anar per escoltar-lo, que mos aclarisquen bé les coses. A més, demanarem la gravació per poder emitir-la. Sé que vostè sent que anar, ens quedem en Santi, gràcies per haver vingut.
Gràcies per convidar-me, i sabeu que quan necessiteu, me necessiteu a mi o a qualsevol de Socarrats, així estarem.
Moltes gràcies.
De casa, que la festa avui feu dolços de nata i coques de brull. Polimente un fustes i emblanquine un mur, perquè Carles d'Òstria ha jurat els furs. Enrameu de murta, bases i carrers, abastim de piules, xavals i xiquets. Aclarim la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Vine Pilareta, que es pegui un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al pot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó.
I l'hora que es gira en mal dels maulets, vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més curt ens diguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant.
Santi, estos actes se faran Socarrats, Acció Cultural i l'Ajuntament de Vila-real, no?
Evidentment, el suport de l'Ajuntament de Vila-real està ahí, darrere, en tots els sentits, també des del punt de vista logístic, econòmic i, en el meu cas, doncs, evidentment, també polític, no? Per què no dir-ho? Encara que Socarrats no és, evidentment, cap partit ni res així, feliçment, no? Perquè això vol dir que és part de la societat civil que, independentment dels estaments polítics i del que facin o deixen de fer, doncs té interès per preservar la nostra cultura i preservar la nostra història, entre altres coses preservar-la contra els atacs moltes vegades sense cap fonament, que són molt fàcils de fer i una miqueta més difícils de desfer, però que estan ahí, no?
Quan des de l'Ajuntament es decidís recolzar una associació, pues n'hi ha diversos criteris, no? Imagina. Perquè, clar, a mi em preguntaven i com, és a dir, com cal aquesta associació? És a dir, realment va a totes les capes de la societat vilarealenca?
Hauria d'anar a totes les capes, perquè tot el que fem des de l'Ajuntament no és per a un grup tancat de persones, sinó que és per a tota la societat, perquè és nosaltres som representants de tota la societat i el govern també governa per a la gent, fins i tot que no els han votat, lògicament. Per això ha de calar, però no només això, també n'hi ha fonaments de la tradició cultural que són importants, perquè nosaltres no som una caixa de mixtos gegant on fiquem a les persones i punt. Vila-real té una història. Actualment sóc el responsable màxim de l'arxiu i aquesta història doncs té uns arxius en els quals, valga la redundància, podem comprovar d'on venim. I d'on venim és important, no? Perquè si no, doncs parlaríem tots esperanto i ja està, i tampoc sabríem massa bé cap on anem. Una cosa que potser no tothom coneix és que la ciutat que en algun moment hem volgut agermanar i se va quedar ahí en el camí de Xàtiva. Uh-huh. Allí tots coneixen que n'hi ha un quadre penjat cap per avall,
sí,
que estava en un museu, que era el museu d'Almodí, de Xàtiva, i el director d'aquest museu doncs era Carles Artú. No sé si el coneixeu, té un col·legi dedicat així. És a dir, era un vilarrealenc. I ese vilarrealenc, en la dècada dels anys 50, va ser el que va decidir posar aquest quadre cap per avall, precisament perquè sent funcionari de l'Ajuntament de Xàtiva en el seu museu, venia de Vila-real, que és una ciutat a la que agermana el sentiment de tot el que representa haver sigut una ciutat socarrada pels Borbons. I que són uns fets que, per compartits a la ciutat de Xàtiva, o amb la ciutat d'Alcoi, o amb moltíssimes altres viles de l'antic regne de València, compartís, per tant, història i fonaments històrics, i per tant, nosaltres, qualsevol entendrà que una metodologia històrica no es pot construir en una excepcionalitat que nosaltres ens inventem del que va passar en una ciutat diferent del que va passar en la resta. Vull sustentar això perquè esta vesprada serà Vicent Gil, que ha sigut el nostre arxiver durant moltes dècades a l'Ajuntament de Vila-real, que ha estat rodejat permanentment de l'arxiu, de la bibliografia, dels documents, dels manuscrits que conserva i preserva la ciutat de Vila-real, entre altres, que narra la història al voltant de la Guerra de Successió, i són historiadors com Vicent Baidal, també historiadors locals com el professor Toni Pitar, com Santiago Vilanova, o moltíssims altres que ara no em venen al cap, i tots coincidixen en que la Guerra de Successió, que és l'esdeveniment en el que s'emmarca els fets horribles que van passar a la ciutat de Vila-real, és amb molta diferència l'esdeveniment històric sobre Vila-real que té més bibliografia. És a dir, els historiadors, els experts coincideixen és que no n'hi ha res que tinga més bibliografia que estos fets, i han sigut centenars, desenes d'historiadors que han narrat una vegada i una altra els mateixos fets al voltant del que va passar ahir, del que va passar un 12 de gener de 1706. Per tant, no hi ha absolutament cap dubte sobre el que va passar. El que passa és que el que avui dia s'anomenen bulos, d'acord, o falsedats, són molt fàcils de llançar, i més si de vegades tenen la sort de comptar amb un suport administratiu considerable, i són més difícils de desfer. Però no perquè tinguin fonament, que no el tenen, sinó perquè la mentida, quan s'escampa, has de fer dues coses: desmentir-la i tornar a escampar el desmentit. O sigui, el mal que fa això és un mal que no és un mal només contra la metodologia científica quan estudiem un esdeveniment històric. És un mal que fem a tota la societat, i per això és extremadament greu. Perquè en este cas es tracta d'un mal que es va fer als valencians en la seva dignitat com a poble, en el que representen els seus furs com a fonament jurídic del que representava aquell regne, i per tant és un atac directe, no un bulo qualsevol o no una falsedat qualsevol, sinó un atac directe al que representa ser valencià en tota la seva completesa. Vull dir, hem d'anar amb molta cura quan, jo sempre ho dic als meus companys, quan avalem des del punt de vista administratiu un document, un llibre anomenat històric, perquè estem donant peu, per exemple, a la polèmica en la que una cosa que no té cap dubte de com va ser se posa en entredit per un interès que no té res a veure amb la historiografia i amb la metodologia que utilitza la historiografia, que evidentment no pot parlar de que Vila-real era una illa en els seus fets, enmig de tantíssims pobles que van ser atacats en el context de la guerra de successió. Vicent Gil és una persona acostumada a comparar, a contrastar, que és el que també es demana, per exemple, en l'àmbit del periodisme, no?, que es faça abans de publicar una informació, no? Contrastar. Doncs la manera de contrastar la metodologia bibliogràfica històrica en dels experts és immensa. Vull dir, quan va a publicar una cosa no la fonamenta en un text que va trobar en un racó, sinó que ha de comparar en centenars, desenes de textos, els fets que van ocórrer en altres pobles, com per exemple el que va ocórrer a Xàtiva, que, com he comentat ara, està directament relacionat, fins i tot el quadre que està invertit sí. per un vilarrealenc, com a protesta, com a crítica, al que així va passar. Hi ha una narració en la revista Saó molt bonica. La narració la tradueix Toni Pitarch a partir de diversos escrits, entre altres, per descomptat, de mossèn Benet Travert. Però enguany crec que una de les coses que podríem, en què podríem aprofundir, per exemple, és en ese tros que ell explica que van morir, segons mossèn Benet Travert, la guerra de successió de Vila-real, 253 veïnes i veïns de la vila, entre els quals n'hi havia 6 capellans, i diu els noms, mossèn Batista Parra, mossèn Josep Alberola, el doctor Josep Llorenç, mossèn Josep Manero, mossèn Jaume Porta i mossèn Tomàs Jordà. A més de 12 dones, 2 escrivans, 2 farmacèutics, 2 cirurgians, 2 secs, un veterinari, 3 ferrers, un sastre, 7 espardenyers, un rellotger, un estudiant, 3 treixidors, el valle, l'alcalde del moment, el doctor Vicent Gil i el nunci del Consell de la Vila, en Miquel Llanes. Entre oficials i soldats, soldats de tots bàndols, allí van morir unes 500 persones. Perquè una cosa que potser és poc coneguda és que les tropes borbones, a banda de saquejar, assassinar, i en el moment que la població de Vila-real es va resistir de totes aquell atac que es va fer a partir d'una porta que teníem, que estava a la ciutat emmurallada encara i que evidentment es va tancar a l'atac d'estos foranis, estrangers, que volien acabar amb la nostra dignitat com a poble. Això fa que en aquest atac, no?, que fan contra la vila, saquegen, entre altres coses, i és menys conegut, doncs, per exemple, objectes religiosos. El convent de les Dominiques va ser no només atacat, sinó saquejat, és a dir, allò més sagrat que tenia la vila, que era la seva tradició espiritual representada per tots aquests capellans, i és un capellà el que ens ho narra, doncs va ser atacat, destruït, és a dir, la seva mateixa espiritualitat. Ho dic perquè enguany hem d'agrair també que gràcies a la col·laboració de l'Església Arxiprestal, de mossèn Javier, que sempre em rep amb molta estima i amb molt de carinyo, i normalment vaig ja no com a regidor, solc anar com a professor d'un centre, i sempre rep, arreplega, dona la benvinguda als meus estudiants i ensenya el que tot això va representar. Doncs enguany, en principi, si tot va bé, es farà des del campanar el toc d'incendis, que és un toc que en moltes poblacions es feia quan hi havia, doncs això, un incendi. Avui en dia que tenim doncs els bombers tocant la sirena, però antigament que tenien, per als tocs, per als avisos, l'Església, a banda dels usos litúrgics, oferia també les seues campanes per a donar un altre tipus d'avís. Recordem que, tot i haver rellotges de molts tipus, el rellotge més important era el rellotge de la plaça i sobretot el rellotge del campanar, que avisava dels temps litúrgics i, per tant, dels temps en els que començava el treball, acabava el treball, quan era l'Àngelus, quan era la nona. Tot això feia que anaren tocant les campanes i, a través de l'horari litúrgic, la gent coneixia l'horari civil, perquè la litúrgia anava associada a la vida quotidiana dels nostres veïns.
Fijes, quan se fa esta marxa cívica i la gent va caracteritzada com aquell temps, hi ha persones que no saben ben bé què està passant. Com és possible que no s'ensenyen als nostres menuts exactament què és això?
És una deficiència que sempre he comentat i que crec que és important que en l'àmbit educatiu es dona un cert marge, sobretot en l'àmbit històric, per ensenyar el que era la teua població, la teua ciutat. Més d'una vegada ho he dit. De tant en tant parlo en alguns professors d'història de Vila-real, l'altre dia ho comentava també amb l'alcalde, que la importància que quan tenim algú que és del poble i que s'estima el seu poble, això li dona una vessant, una orientació, també el coneixement molt peculiar. L'altre dia parlava amb un professor d'història del Miralcamp, que em preguntava per la disponibilitat de l'arxiu per a poder fer recerques al voltant de la ciutat, i jo li deia completa, absoluta i total, vull dir, a la teua disposició sempre, perquè és que el que necessitem és això, persones que, com este professor, de manera molt desinteressada, per interès pel seu poble, vulguin avançar en el coneixement i en la divulgació, perquè són dues coses diferents, sempre ho dic. Jo, en les meves classes, el més important és la divulgació, perquè la investigació ja la fan en la universitat. Quan me dius professor, jo soc professor perquè professe, done classes i divulgue, però en la major part del temps no estic investigant. Però al mateix temps també és important, i ho hem de fer, ho hem de vehicular, que la gent que vulgui investigar tinga també un suport, per què no dir-ho, també econòmic de l'Ajuntament, per a poder invertir aquestes hores en aprofundir. Doncs, per exemple, en l'àmbit de Carles d'Àustria, ja crec que n'hi ha moltes coses que potser es podrien investigar en l'arxiu de Viena, perquè la Casa d'Àustria, vull dir, i sé que Vicent Gil ho ha fet, i ho ha fet molt bé, però clar, hauran de buscar un traductor, no tots els historiadors dominen l'alemany o no dominen l'alemany antic, aleshores ahí n'hi ha una sèrie de qüestions en la recerca historiogràfica que te poden fer ampliar o descobrir nous coneixements, una cosa que se m'acut, on van acabar les relíquies de Sant Pasqual que tenien els austres, van cremar totes, les van saquejar totes, o alguna està encara per ahí rodant, i d'on ve, n'hi ha documentació, doncs totes aquestes coses que estudien els historiadors i que després els professors d'institut podem divulgar, doncs crec que són les que ens han de fer guiar-nos cap a una línia de ser poble, però de ser poble en tots els sentits, no? És a dir, és molt interessant saber el que va passar a Madrid en la Guerra Civil, però més interessant saber el que va passar en el teu carrer en la Guerra Civil.
Clar, i
per a evitar que hi hagi gent que utilitzi la història per a, en el seu nom, fer altres coses, com per exemple dir que l'aviador Franco no el van posar els franquistes, el van posar i ese carrer simplement per ser aviador, no? O coses així. Doncs són coses en les que hem aprofundit, en les que així hem explicat llargament d'on venen, perquè estan ahí, i l'única manera és, doncs, fomentar el coneixement, sense por. Jo no tinc por a que es fomenti el coneixement, perquè no n'hi ha res contradictori. La realitat dels arxius és la que és. M'agrada políticament o em desagrada.
No, clar.
És la que és. I aleshores hem de ser objectius i hem de ser honestos amb el que representa una metodologia de recerca, d'investigació, que se basa en contrastar i no en opinar.
Santi, si en este cas, vostè com a regidor, que l'interès és que la ciutadania creixca, que se faci adulta, que lògicament pues bueno, entenca i conega la seva ciutat, si tenim una representació real de lo que va ocurrir en aquest moment, és el moment idoni per a mi, per a explicar-lo de ben menuts i que ho puguem viure. És que tenim la sort, en aquest cas, de poder veure la representació. Tindria que ser algo més, tindria que estar lligat, és a dir, per què no? Perquè jo, per exemple, sí que m'he preocupat de que els meus fills ho vegeren. Però hi ha gent, n'hi ha pares que no ho han vist perquè ni siquiera se'ls ha explicat.
Evidentment. Ahir, quan fem classe, els professors moltes vegades tenim la dificultat de fer allò que expliquem una miqueta més mensívol. Després n'hi ha també una cosa que és engolís, que és el que deia abans, la programació didàctica, que ve determinada per una llei i de la qual en principi no te pots eixir, que crec que s'hauria d'ampliar i tindre un espai concret per a la història local. Actualment, des de la regidoria que tenim el conveni en Socarrats, que és la regidoria de normalització, els ajudem a fer tota la difusió possible i enviem, enviem correus, cartes, telefonades, el que siga, a tots els centres educatius de la ciutat per a convidar-los que en el seu treball divulgatiu de la història i d'ensenyament doncs puguen acudir este dissabte, perquè és una manera d'aprendre el que va representar la, la història. Després se pot aprofundir molt més, sí, però sí, és molt visual vindre i veure allí i, més per, o menys el que va passar.
Perquè després tenim l'altra part, i és que la gent de fora se desplaça a veure-ho, perquè és un atractiu turístic.
I, clar,
turístic, que, tal
perquè
qual.
Perquè no, vull dir, les representacions de batalles com la que es fa de la batalla d'Almansa, hi ha molts vilarrenys de sí que han anat allà a Almansa a veure com es fa, perquè és un, una representació que a banda de didàctica és interessant perquè té incorporada tota una sèrie de coses com l'atrecho, el so, la teatralització, la vestimenta, hi ha una sèrie de elements que ajuden a que això siga atractiu i és una excusa per a visitar la ciutat i, per tant, doncs, qui vulgui veure una representació d'una batalla com la que es va donar així a Vila-real en el context de la Guerra de Successió, doncs està més que convidat. I després, si volen aprofundir i volen mirar els llibres de batejos i de matrimonis d'aquells anys, segons el qual vam tindre una crisi de natalitat brutal, segons el qual es veu entre el 1707 i el 1714 com baixen els naixements, com pugen les defuncions, i vol, per tant, comprovar que això que va passar de veritat, doncs també ho pot fer. Però si vol quedar-se una miqueta més en la història general, doncs que vinga este dissabte a les 7 des de la seu de Socarrats i sobre les 7 i mitja arribarem a la plaça i compartir doncs, el que això va representar. O avui, que vinga a aquesta conferència tan interessant a les 7 i mitja, així al Gran Casino, de Vicent Gil, que segur que ens sorprendrà a molts.
Pues, Santi Cortel, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així i haver-nos explicat això. Ens veiem a la vesprada.
A vosaltres, gràcies.
Tot de casa, que la festa avui, feu dolços de Natal i coques de bull. Palimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, bases i carrers, abastim de piules, xavals i xiquets. Aclarim la gola amb vimos catell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Vine Pilareta, que et pegui un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al cop. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó.
L'hora que es gira, fent mal dels maulets, vindran altres dies que buque bon vent. Quan més curts ens diguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant.
Ahora piensa.
Bé, hem arribat al final, no se'n vagin, que ara ja saben, a parlar d'allò que tenen molta gana de sentir, que passa en el nostre Villarreal Club de Futbol. Fins demà. Sepa solucionar.